Bon dia, passen 7 minuts de la una del migdia. Iniciem amb un cert retard al nostre temps habitual, aquesta hora del vermut, en un dia, en un dissabte, una mica que podem considerar atípic, sobretot per la qüestió meteorològica, que ens permetran que avui anem a repassar una mica pel damunt. Ja ho comentàvem al moment que s'iniciava la programació regular d'aquest dissabte, a les 11 del matí, la circumstància de l'emblanquinament en què s'han aixecat molts veïns de diferents municipis de la comarca del Priorat amb aquesta neu, fins a cert punt, podem dir, esperada, però que, com sempre apareix, doncs sorprèn. A més, aquesta setmana, i en el dia d'avui, ha sorprès especialment perquè tenim davant les dades del falset.net, la web on registren dades meteorològiques de la capital del Priorat, i veus la gràfica de la setmana de les temperatures, i és que estem parlant de que dilluns, dimarts, es registraven a la capital del Priorat entre 16 i 19 graus. I arribem al dia d'avui i estem parlant de que en aquests moments hi ha 1,1 graus, però si et mous per dins de la comarca hi ha punts que estem parlant de 0 graus i fins i tot una miqueta per sota d'aquesta temperatura. A part d'aquesta temperatura, ara està plovent a la capital del Priorat, però és que s'ha vist neu en alguns punts, com us explicàvem, repeteixo, a les 11, a les torres, uns 2 centímetres, ens comentaven l'equip de Meteo Priorat, també al Coll de la Teixeta. Ara la Cèlia ens explicarà com està la situació ara, però fem una mica de resum del que us dèiem. Els Guiamets, sobre les 10 del matí, ha començat a nevar amb certa força i la neu quallava una miqueta. També s'ha vist neu a la capital de la Ribera d'Ebre, a Móra d'Ebre. S'ha vist neu. El tècnic assenteix amb el cap, l'Anton Vidal Júnior, que és el que ens ha facilitat aquesta informació. I ens han posat en contacte amb l'Enric Massí perquè ens comentés la jugada una mica inesperada, i ell ens deia que a la Bisbal de Falset, com acostuma a passar habitualment, allà han estat 10 els centímetres de neu que s'han registrat. A més, una neu acompanyada de trons i llamps, una neu en forma de tempesta. L'Enric mateix ens comentava que acostuma a passar quan es dona aquesta circumstància, quan s'arriba al mes de novembre i hi ha aquest contrast de temperatures tan brutal que quan arriba la precipitació pot ser en forma de neu i que sigui en forma de, fins i tot, de tempesta. Repeteixo, degut a la situació, no es pot dir allò de no ha passat mai. També el Juan Fernández ens comentava que una nevada al mes de novembre falset, l'última que havia registrada és del 2001, novembre del 2001, i l'Enric fins i tot ens feia una mica, ens parlava de nevar més enrere, el 1980, on la nit del 4 al 5 de novembre es van registrar mig metre de neu a la Bisbal, després que dos dies abans també havia fet molta i molta calor. O sigui, una situació que tampoc ens ha d'estranyar. Val a dir que els tertulians fan cara com de sí que ens ha d'estranyar una mica. Si volen, després ja entrarem. Però de moment tenim aquestes dades. Carrer Vallmorès de Falset, 1,1 graus. Repeteixo, en altres punts de la comarca estem parlant de 0 o menys. I la precipitació doncs va pujant poc a poc. Estem parlant de moment hi ha 31 mil·litres, i sí que hi ha en aquests moments els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per intensitat de pluja amb perill moderat a la nostra comarca, perill per intensitat s'ha de situar en 20 mil·litres en 30 minuts. Repeteixo, perill moderat a la nostra comarca tot el dia, i un perill per intensitat acompanyat també per acumulació, també moderat. En aquest cas el que vindria a ser l'acumulació serien més de 100 mil·litres en 24 hores. De cara a demà diumenge, aquest perill només es manté de les 12 de la nit fins les 6-7 del matí de demà diumenge. Per tant, després de fer aquest nou revisió de les dades meteorològiques després d'aquest matí atípic, podem dir la nostra comarca, dono la benvinguda a la Cèlia Morós, bon dia.
Hola, bon dia.
I al Miquel Jardí, bon dia.
Bon dia tingueu.
I obligats per les circumstàncies, els hi pregunto com han vist aquesta situació meteorològica que ens ha sorprès i que ha fet que molts municipis de la nostra comarca s'hagin aixecat emblanquinats. Cèlia, tu que baixes de Pradell...
Jo he vingut ara... esquiant. He vingut esquiant. Ara.
Esquiant?
Esquiant. He fet la baixada aquesta entre el Coll del Guix i Falset, esquiant. No, a Pradell estava plovent molt com aquí. Nosaltres tenim boira, o sigui que aquí està... que pel Falset està més despejat, però en canvi està més emblanquinat. Nosaltres suposo que la boira ha fet que la temperatura la mantingui una mica i no s'ha emblanquinat el que és el poble. Tampoc no és que sobti molt, el que passa que, clar, vam començar la setmana amb màniga curta i la rebaqueta i hem acabat la setmana amb el polar, diguéssim. Mm. Però suposo que el perillós de tot això és que, per dir, tenim el terme molt brut. És a dir, el primer que detectes quan fa molt temps que no plou és que les teulades se netegen, no? Per les canaleres hi baixa de tot i això... si va plovent de mica en mica no ho notes tant, però l'efecte aquest de comences a trobar brossa per tot arreu, brossa amb el sentit d'això, de coses que han quedat estancades, sigui vegetació, sigui el que sigui, siguin els barrancs, siguin les teulades, siguin els carrers i el cotxe que queda netíssim. Perfecte.
Miquel.
Bueno, jo van dir ahir TV3, estem amb alerta groga, no? Per l'aigua, pot caure molta aigua per metro quadrat. Gràcies, que aquí ha caigut molt bé fins ara. El que no ens esperàvem era la neu. Però de tots modos, a la zona del Montsant ahir ho van marcar, a la televisió, neu.
Hi havia vist de
sí, hi havia possibilitat de neu. Però clar, que el Montsant ho trobarem nevat demà al matí, dalt de tot, però aquí a Falset ha durat una hora i mitja la nevadeta. Al carrer Sant Marcel els cotxes s'hi fica la neu. Perquè l'he tingut allà una hora i mitja i he tingut que treure la neu dels vidres.
És curiós com en un municipi com Falset hi ha hagut punts que no han vist la neu o a la quartera mateix. Sí. Hi ha hagut algun moment que semblava que hi ha alguna volva despistada perquè no n'ha caigut gairebé cava. Ha sigut anecdòtic i en canvi en altres punts sí que s'ha quedat i el grau de les torres...
En canvi a casa no hi havia gens. Bueno, mira, és un núvol tonto, és d'aquells que d'aquí cap aquí nevo, d'aquí cap allà no. Ja està.
A mi el que més m'ha sorprès és pujant dels Guiamets, normalment, quan hi ha aquests fenòmens meteorològics, fins i tot quan plou o les temperatures, sempre acostuma a ser una miqueta més Falset. I curiosament, sortint dels Guiamets, arribaves a l'enllaç amb la Nacional 420 a l'alçada també de l'enllaç de Marroig, i allí no hi havia res. Però és que res és res. Ni una volva. La carretera estava neta. I no queia en neu. Que hi ha una miqueta d'aigua neu a l'arriba aquí a Falset al voltant, estic parlant de al voltant de les 9 del matí veies una mica d'aigua neu però que no s'acabava a convertir en neu. Aquesta és la fotografia.
Ha sigut més aviat de 9 a 10 quan jo te parlo.
Sentíem a l'informatiu de la xarxa que s'han hagut fins i tot d'ajornar l'acte del 75è aniversari de la Batalla de l'Ebre, de finalització de la Batalla de
sí,
l'Ebre.
Sí, perquè no ho podran fer pas avui.
A Horta de Sant Joan hi havia neu, cosa que això sí que és habitual, però ens trobem amb aquesta circumstància. Ara
mala,
sí,
mala pata.
Ara, sí, molt mala pata perquè estem al mig de l'oliva i això és una molt i molt mala notícia. Perquè ja veníem, recordo, d'unes ventades i ja només faltava aquesta aigua que haurem de veure
com... Però mala l'oliva se suposa que aigua no li farà. Ara el fanguitxer que es ficarà, sí.
Dilluns, si no comença a fer un sol espaterrant d'aquí 5 minuts, Miquel, jo veig una miqueta complicat.
Ah, bueno. Per això dic que l'aigua que ha caigut aquí, que ha caigut molt ben caiguda, suposo que mal no en farà, perquè...
Tot està molt sec, també. És que partim d'una situació de sequera intensa.
No, que aquesta aigua va bé.
Per això
sí,
va bé,
Jordi,
va perfecte.
Bueno, pues han anat a enganxar mig a la campanya de l'oliva, però sempre enganxa la meitat d'aigua.
Enganxa alguna campanya, sempre enganxa alguna campanya.
O estan vermant, o estan plegant avellanes.
Recordeu que tenim dos telèfons i especialment avui ens agradaria que ens expliquéssiu com heu viscut aquest episodi del començament del matí neu i ara ja més aviat aigua. Els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, especialment també avui als municipis de la nostra comarca ens agradaria que ens donéssiu que ens expliquéssiu la foto amb què s'hau aixecat aquest dematí amb aquesta curiosa, podríem dir fins i tot, neu. Mentre no arriba això, senyor o senyora, tenim altres temes damunt de,
les previsions
damunt de la
per
taula.
Demà, quines són? Perquè has parlat fins a la matinada.
Sí, després ja, almenys pel que fa a la comarca del Priorat, hi entraríem en gairebé sense risc.
Entraríem?
No, entraríem en que no hi hauria risc. No s'espera ni acumulació...
Bona, però,
ni intensitat
però
de pluja.
Temps igual, segurament, però sense l'acumulació de pluja.
L'aigua, aquest cap de setmana, la tenim assegurada.
Vale.
Són coses
que volíeu sortir demà, entre ells jo, a caseta.
Ja va bé, perquè ja portàvem molts mesos.
No, que convé molt, convé molt. Jo fa dies que gemego, que no plou, que no plou, que no plou. Mira, enguany, sense ni un rebelló a tota la comarca.
Sí, perquè se'n facin hauria de fer calor i les temperatures...
No, ara ja és molt, molt difícil.
Complicat. Ara ha costat molt que baixessin.
Sí.
Sí. És una qüestió, una setmana, ha costat una...
Ara hauria
d'una
setmana
a l'altra han baixat això 20 graus, han picat o...
Però és que estem a 16 de novembre, eh?
Sí.
I
sí, la...
és època de fer aquest temps que fa.
Sí, sí, però l'ha fet el 16 de novembre. I jo sóc jove i recordo que alguns... finals de setembre, començaments d'octubre, la temperatura ja era una baixada com a gradual, i aquesta vegada, repeteixo, sí, tenim sempre... la gràfica davant, dilluns podem parlar tranquil·lament de 17-18 graus i dissabte de 1.
El que passa que, si tu, com a data allò, que tu mires un any rere l'altre, la castanyada marca bastant. La castanyada, tots sants, així, i tots anys, els últims anys, no només enguany, els últims anys ens els han menjat les castanyes a màniga curta. Si tires enrere, o sigui, recordo petita, ja feia fred, o sigui, te les menjaves més al costat del foc, tant sigui literal com no, però vull dir al costat del foc te les menjaves. I aquests últims anys, màniga curta, eh?
No.
Si no màniga curta al carrer, diguéssim que quan estaves amb la jaqueta per sortir, però poca cosa més.
Home, l'altre dia van també comentar que no està documentat a Catalunya, bueno, a la part sud de Catalunya, perquè el Pirineu ha anat plovent molt, tota la part sud de Catalunya, no està documentat amb cap document meteorològic que hi hagi hagut un octubre tan calorós i amb tan poca aigua. Parlem de les comarques del sud de Tarragona, que des de que se té notícia escrita de la meteorologia no s'havien trobat mai en un mes d'octubre així. Tan calorós i gens plujós.
Un mes d'octubre que estigui activat el pla contra incendis forestals i que haguem tingut, tot i això, i ja s'hagi registrat un incendi tan important com el de Vilopriu, doncs és molt curiós. Aprofitant la qüestió de Vilopriu, no puc deixar de preguntar-vos i també als nostres oients, aquesta gestió forestal, sentint un espai de ràdio de tarda, aquesta setmana, també arran d'això, sortia una persona d'una empresa privada de gestió forestal i deia, clar, és que només ens en recordem de la gestió del bosc quan ens passen aquestes coses. Creieu que és una qüestió que ens hauria de preocupar de veritat i hauria d'haver un debat de cara al futur tenint en compte la gestió forestal i el que ens pot passar i el que ens ha passat? Perquè el foc ja n'hi ha hagut de foc forestal a mes de novembre.
Home, jo crec que sí. Aviam, la gestió forestal a Catalunya és...
I a la nostra comarca. Sobretot bueno, m'agradaria sí. que tinguéssim en compte.
Jo volto molt pels boscos. Jo sabeu que vaig a caminar els diumenges i els nostres boscos estan fets una autèntica porqueria. Vull dir, són autèntiques llaunes de gasolina. No es mantenen, està tot molt brut... Sí que s'hauria de fer una gestió forestal molt més sèria. Nosaltres hem tingut sort aquí al Priorat, eh? Però de la manera que estan els boscos, qualsevol tonteria... Sí, s'ha de fer alguna cosa, perquè abans els boscos, com que hi vivia tothom del bosc, tothom treballava a la muntanya, entre pastors, gent carboners, gent que feien llenya, gent... Era una altra història, però ara està... S'han limpiat alguns camins de pins caiguts i tot això d'aquests últims anys que va nevar i va tombar els vents... Però el que és el sotabosc està... Trobes el senderet net, però el de més està molt, molt malament. El que passa que amb la crisi de demanar això, no sé si algú em dirà, bueno, hi ha altres coses més importants. Però és que a l'època de les vaques grosses tampoc se va fer això. I ara que es parla de la biomassa, i això, pues, és l'oportunitat. A vegades les crisis ens ensenyen que amb vessa tèrmica es podem fer biomassa.
No, el que passa que no només el que ens ha de preocupar la gestió forestal, sinó que crec que tot l'entorn, perquè la gestió forestal és una part del nostre entorn. I a vegades dius, bueno, és com si anéssim apagant focs, que se li diu, vull dir, ara ens dediquem a netejar, un, no sé, barrancs, vale. Sí, però tot el que més ho deixem tot brut. Ara ens dediquem a netejar els boscos perquè ara ens han posat amb aquesta obsessió, netegem boscos i perquè ara se pot treure la biomassa i a més se pot treure un rendiment econòmic. Al... Vale, cap problema, però llavors abandonem els barrancs. Vull dir que...
No, ha de ser tot en conjunt. Clar.
El problema de les dotacions pressupostàries o de treure un rendiment amb tot això fa que... O sigui, posis els recursos en un únic sentit. I llavors...
Bueno, això és un dels errors que sempre he dit jo.
Aquest és el gran problema.
Això és com els pobles. Hi ha un pressupost per arreglar places. Bueno, però és que a mi no em convé arreglar la plaça. A mi em convé arreglar el carrer de dalt, tu.
Sí.
I el bosc també, a vegades, quan surten això, doncs, bueno, ara hi ha un pressupost per arreglar, per limpiar barrancs. Bueno, però si limpies el barranc i el del damunt no ho fas, doncs no, només aconsegueixes que quedin en el barranc. Llavors el barranc, bueno, però amb una aiguada baixarà, no farà tan mal, però el foc, el perill de foc, llavors quan se fiquen en una zona concreta, si vols, si es dediquen a 3 hectàrees, doncs aquestes 3 hectàrees que les deixin completament netes, tant de barrancs com de sotabosc. Com treure arbres que fan nosa.
Mm-hmm. Però a vegades hi ha el pressupost, això, per fer el sotabosc i no n'hi ha per endreçar els camins. O per
això t'estic dient que si agafen, que si agafen 3 hectàrees, sí, una brigada, doncs aquestes 3 hectàrees
tot.
Les han de deixar netes completament, tant de barrancs com de sotabosc, com d'arbres caiguts, com d'arbres que fan nosa, tot.
Sí, sí. I l'accessibilitat o el que convingui, sí. Escorrenties o el que faci falta, però aquest és el gran problema també.
A mi una cosa de la gestió forestal, que clar, en parlem degut a la qüestió, repeteixo, l'incendi de Vilopriu a l'Empordà, és el tema de que molts boscos o la majoria dels boscos catalans es troben en propietat en mans de privats. Clar, dius, d'en qui és la responsabilitat de que el bosc estigui net? És del privat, i el privat et dirà que o no pot, perquè té un cost, si no ho fa ell té un cost, o no vol.
És culpa del privat i és culpa del públic, per mi, eh? Jo crec que és culpa dels dos, perquè tu pots tindre, tu tens una responsabilitat sobre les teves propietats i per tant tens una responsabilitat de si tens un bosc tindre'l net. Això ja hi estem d'acord. El que passa que les administracions públiques el seu dret de sobre els impostos no fan excepcions. És a dir, no et diuen doncs d'aquest t'obliguem no només a pagar això, sinó i podríem recaptar menys si això ho tinguessis en bones condicions. També hauria de ser és un tema de mercat que no està mai estudiat, o sigui, és com el valor dels immobles, passa exactament el mateix. El teu valor de com a bosc o així hauria de ser proporcionalment, hauries de pagar més taxes si el tens més brut que si el tens més net. Saps? És molt fàcil. O sigui, si tu d'allò, diguéssim, fas que no sigui un perill per la resta de conciutadans, fas que ho tens net i tot, potser hauries d'estar exempt de pagar tributacions, o potser hauries de... I en canvi, si tu estàs fent un perill... Jo, això és, diguéssim, deixa'm anar, per dir-ho d'alguna manera, però aquestes coses s'haurien de poder equilibrar d'alguna manera. Si tu poguessis, si ho deixes brut, si pot ser un perill perquè des del teu bosc se pot propagar els incendis d'un lloc a l'altre, sí, doncs potser se t'ha de penalitzar. O sigui, al final és l'únic que entenem, eh? Al final és l'únic que entenem, això.
Bueno, el que passa és que això és sumament difícil, perquè hi ha gent que té moltes hectàrees de bosc
però,
que no l'han xafat mai en sa vida. Allò era de l'avi, estigui en les muntanyes, i molta d'aquesta gent no tenen recursos econòmics.
Clar, és evident.
Això seguríssim. I el bosc pues, fa 50 anys o 60 que s'ha abandonat.
Sí.
Llavors, los
propers... Ha augmentat. S'ha abandonat i ha augmentat.
Sí, home, clar. A l'abandonar el conreu, què passa? El bosc creix. Jo he vist planes que encara que hi ha les avellaners, plets alzines. Bueno, però això és normal. El que passa és que això és molt difícil fer-li pagar als propietaris, perquè hi ha molts propietaris que això era de l'avi i ara me passa a mi i no ho volen.
No, per això que et dic que diguéssim, que també és culpa del públic.
Sí, que
també és culpa del públic, perquè el públic som tots també.
Sí, vull que s'ho quedi l'Estat, tu. Sí, perquè clar, vull dir, una cosa que no té rendiment i que al damunt t'obliguen a llimpiar-ho, doncs la gent diu, doncs no vull.
Clar, no, això és molt difícil de controlar i molt difícil d'actuar, perquè passa amb els camins també. Els camins moltes vegades són privats, els cuiden els privats, i en fa ús tothom i el desgasta tothom, per dir d'alguna manera.
Sí, sí,
això,
sí.
És una discussió eterna, però sí que hauríem d'arribar a un terme mig. Vull dir...
Tens que pensar que el registre de la propietat hi ha boscos que no se sap ni qui és l'amo, ja.
Sí.
No, no, no. Això ara fa 100 anys d'aquella... I ara de qui és? No ho sé, qui no diu res. Se van perdent, vull dir, hi ha gent que ni ho anomena, se perden els boscos. Ara, és molt difícil que els amos dels boscos els tinguin nets, eh? Perquè és més car, eh? No us penseu que...
Sí, sí, no, brigada, en cap moment estem dient que sigui...
El que passa que és
ja
això,
dit,
jo segueixo pensant i torno a dir el mateix, és culpa del públic i el privat, perquè és molt costós conservar els boscos privadament, perquè, o sigui, si tu no hi treus un rendiment econòmic d'allò, és molt difícil, tu tens les altres hores per dedicar... O sigui, amb la teva feina habitual no pots compensar la despesa que això suposa, però, per altra part, també, si vols tallar un arbre, és un problema.
Ah, sí, sí, sí.
Vull dir que, clar, llavors també entrem a la part pública, no? En què quedem? Mm-hmm. Netegem, no netegem? Amb quin crit... Vull dir que no és fàcil, tampoc. O sigui, cada vegada que vols tallar un dels teus, teus entre cometes, perquè al final tot és de la humanitat o... no sé. Clar. Saps? Però si vols tallar, dius, no, jo necessito... no compraré la biomassa feta, sinó que jo me la faig jo mateix, amb els meus, tinc els meus boscos per, diguéssim, absorbir la meva despesa energètica anual, que això seria l'ideal, perquè així no tindríem tants consums, però per tallar qualsevol arbre necessites una carta als Reis.
Sí, sí, exacte. Bueno, són coses que es contradiuen.
Sí, sí, completament.
Sí, sí.
Bueno, torna a ploure falset, a més ho fa amb certa intensitat. Veurem, intentarem donar-vos al final d'aquesta hora del vermut, quan portem, de moment, portem 34,80 mil·límetres. Va pujant perquè, repetim, no... la pluja continua caient aquí a la capital del Priorat. A part dels boscos, també m'agradaria posar damunt de la taula un tema que sentíem a l'informatiu relatiu als pressupostos de la Generalitat per l'any vinent, que sentíem amb paraules del delegat del govern de la demarcació de Tarragona, Joaquim Nin, que parlava d'aquests 574.000 euros en inversió a la comarca en aquests pressupostos del 2014, que com ja hem sentit s'han vingut a enmarcar en el moment de crisi que vivim, i des del govern s'insisteix, també ho feia el Joaquim, en el fet de que és en part és per una situació heredada en moltes, en molts sentits. Però una dada que a mi particularment em va deixar... que em va servir per donar alguna volta, també perquè és una d'aquelles dades, no sé si dir curioses, però que és interessant saber, és, i això dit pel delegat del govern de la demarcació, que la Generalitat paga, i fa servir aquest, ho han sentit a l'informatiu, fa servir aquestes paraules, paga 300 nòmines a la nostra comarca, 300 persones que treballen per l'administració. I a mi m'agradaria preguntar-los si troben que és molt o és poc. Ho pregunto aquí a la taula i també ho pregunto als nostres oients si creieu que aquestes 300 persones en plantilla de la Generalitat, en diversos serveis, si us semblen molt, si us semblen poc, que ens ho valoréssiu.
Aviam, nosaltres aquí hem fet una regla de tres molt senzilla, sí. Que a Catalunya tenim aproximadament 8 funcionaris per cada 1.000 habitants. Per tant, a nosaltres ens en tocarien 72, fins a 300, és molt bèstia la diferència, són 228.
El que passa que jo, si mires, diguéssim, com a comarca i com a serveis mínims, tenim una comarca bastant despoblada, per tant, potser hauríem de fer per territori i no per persones.
Això sí.
Necessitem uns serveis mínims, perquè hospitals ja tampoc no en tenim, nosaltres. Diguéssim, d'aquella manera,
necessitem... Intercomarcal de Mora d'Ebre.
Sí, però és el que ens toca, diguéssim. Però
bueno,
si tu mires comarcalment... Però hi ha els 300 persones amb aquesta dotació? No. No, per tant... Diguéssim, si tenim en compte que necessitem una mínima dotació de bombers, una mínima dotació de forestals, una mínima dotació de temes de jutjats, de temes de sanitaris de CAPs i de temes d'aquests, potser nosaltres com a comarca, en lloc de 72 funcionaris, necessitaríem partida de no sé, m'ho invento, eh? De 200 o de 300, i a partir d'aquí tots els altres s'hauria de valorar si és per serveis extres de persones o són els que es necessiten per funcionar. Segurament que un diguéssim un parc de bombers per funcionar com a mínim necessita, jo què sé, 10 persones, jo no sé.
Sí, però és que parc de bombers al Priorat només n'hi ha dos, eh?
Ja són 20 persones.
Cornudella i Falset.
I Falset. No, ho he posat com a exemple, no sé quan
sí,
necessitem.
El que passa que
si han de fer turnos o no turnos.
Estem parlant,
o sigui, no
estem parlant de mestres, de bombers, de metges, infermeres, del Consell Comarcal, però tot i amb això, ella té raó en dir que som una comarca doncs, que les distàncies són molt llargues, són molt complicades perquè són carreteres amb moltes curves, que al Priorat som 500 quilòmetres quadrats per 9.000 habitants, i llavors, clar, necessitem més gent de lo que és normal, perquè hi ha barris, en un barri de Torreforta hi són 9.000 persones. Però, de tots modos, si ens toquen 72, que en tinguéssim 150 o 200, bueno, és dintre de lo que dius, bueno, és que nosaltres som una comarca complicada, però 300 ja em sembla...
Sí, a mi m'agradaria saber què es
sí,
necessita
clar,
per funcionar... Sí, clar, s'hauria
de desglosar, de saber...
Per funcionar un CAP, mínimament, ja no dic per estar bé, i per estar ben atesos i per tindre els serveis que necessitem, no ho dic per això, sinó pel simplement de funcionar un CAP òptimament, què es necessita? No sé quants administratius, no sé quants de manteniment, no sé quants de neteja o el que sigui, no sé quants metges, no sé quants, diguéssim... infermers o el que sigui, per tant, de què partim? Partim doncs, que per nosaltres per funcionar i tenint en compte que engloben poblacions, ja no persones, sinó, no sé, necessitem una dotació d'unes equips persones. A partir d'aquí hauríem de veure d'això a 300 de què estem parlant. Suposo que està analitzat, també.
Suposo.
Amb els temps que estem i de retallades, si en tenim 300, jo crec que segur que són justos i tot.
O no? potser el senyor Nin se va donar una xifra equivocada.
No sé.
Home,
ja ho sé que van preparats aquesta gent, però doncs no ho sé, tots 300 persones.
Sí,
ho hauries d'anar comptant poble pel poble els 23 pobles que som al Priorat.
S'hauria de veure també si això són... Perquè clar... Jo no ho controlo, no en tinc ni idea, però s'hauria de veure si tots són funcionaris, allò, si a part d'aquestes 300 persones que són...
Ell va parlar de
nòmines. De nòmina total. Nòmines. Sí, vale, perquè segurament hi ha molta més gent que penja de...
Sí, bueno, però si són nòmines i les paga la Generalitat, són funcionaris.
Sí, està clar.
Bueno,
no va especificar categoria ni...
Deixem-ho a l'aire perquè...
Això és una xifra i ja està.
Sí, però és una xifra que no sé vosaltres, però jo és que no la desconeixia, i és una d'aquelles coses que dius... ni que sigui per curiositat, veure de quin volum de gent estem parlant. Després ja es pot entrar en jugar si quina proporció és respecte a la població activa de la nostra comarca, quin pes té en l'economia de la comarca, si em permeteu aquesta expressió. Perquè la setmana passada teníem aquí...
Però jo he fet números mentalment, que te pots equivocar i de molt, però analitzant poble per poble no em sortirien les 300, ni molt menys. Perquè la majoria dels pobles, el cap del poble és el metge.
I compartit.
I tant.
I compartit. I l'enfermera, ratos.
Sí, tot és mancomunat.
Parcs de bombers, dos, Cornudella i Falset. Llavors, el que hi ha més gent és la gent que es dedica a l'educació. Però hi ha el Consell Comarcal, les persones que hi ha, que quantes persones hi ha al Consell Comarcal, és clar. Però poble pel poble no em sortirien.
No. És que poble per poble, si és el que comentava la Cèlia fa un moment, hi ha molts serveis mancomunats.
Sí, vull dir...
Poble per això, poble, que no, és que no em sortirien les 300 persones a mi. Vull dir, no, ho trobo molt exagerat. No crec que hi siguin, vaja. Ara ho va dir el Nin, bueno, doncs ho va dir.
Una pregunta que també fem als nostres oients.
Sí,
creieu
sí,
que aquestes
sí, 300
nòmines
de la Generalitat... Home, sabeu, i...
No, és... però potser se'ns escapa alguna cosa. Potser se'ns escapa alguna cosa de dir no, perquè com a funcionaris també estem en compte, no ho sé. No sé, algun servei que no són aquests tan habituals i tan clars. També tenim Mossos, també tenim...
Bueno, clar, els Mossos també compten.
Vull dir que tenim molts serveis, diguéssim, mínimament...
Que per això t'ho dic, ho hauries d'analitzar poble per poble. I no crec que sortissin. Podria ser que sortissin, perquè t'hi dic una cosa mental així pel damunt, mentre parles, és molt difícil. Però bueno, deixa'm-ho a l'aire, si algú ho sap. Si algun funcionari ho sap, que truqui.
Home, és una dada que entenc que si algú la pot tindre és el delegat del govern a la demarcació. O sigui, per mi té certa credibilitat.
No, ens encorregeix saber si... Que et diguin, quan te diuen xifres, la pregunta sempre és, vale, en referència a què? Perquè les xifres al final no tenen molt sentit si no les extrapoles i si no les poses dintre d'un marc. Uh-huh. I llavors, 300 funcionaris pot ser molt, pot ser poc, pot ser insuficient o el que sigui, en funció de la població, del territori, de la resta de territoris i si molt, del que marquen les directives europees, si molt m'apretes, no? Vull dir que 300, no ho sé, és, jo no en tinc ni idea, no sé si això és fantàstic o ens hem de posar a plorar, no ho sé.
Si el qüestió d'anar preguntant a la resta de comarques veïnes...
No, perquè quin... és... Vale, 300, i és això el que dèiem. I això és molt, és poc, no sé.
Hi ha una...
És curiós, vale, és curiós.
És una d'aquelles dades que...
Sí, vale, ho pensarem.
Jo repeteixo, és una d'aquelles coses que no se sap, tothom parlem més o menys, però és allò de dir, no, realment, quants n'hi ha? De moment tenim aquests.
Lo curiós és que ho quadruplica.
Sí.
Ho quadruplica.
Veurem què passa, sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
I benvinguda sigui la pluja.
Benvinguda, això sí.
Que feia molts mesos que l'esperàvem.
Sí, això sí.
I doncs deixeu-me dir les meves idees. Esperàvem la pluja, esperem bones collites, esperem moltes coses, i jo, doncs, la meva crítica és, les autoritats, la primera cosa que hem de fer és ajudar acabar amb porcs senglars que es foten als pagesos de la misèria. Els pagesos han de llaurar més de terra, no deixar créixer tant l'herba, i llavors s'estudiaran molts focs, perquè hi ha molt... Avui és moda deixar créixer l'herba al mig de la vinya, el dia que s'hi foti foc no quedarà ni vinya ni sombra. I el meu record, que és més llarg que el vostre, perquè tots els que esteu aquí parlant, justet, teniu 50, 55 anys, quasi teniu, el més gran que sou aquí.
Alguns menys. Sí. Ja no. El tècnic ja no li dic.
Sí. Jo us parlo amb 85 anys fets. Mm-hmm. I el meu record, he vist grans aiguats, grans sequeres, grans nevades, he vist grans de tot. Una de les coses que vaig veure fora d'aquí de casa va ser el gran tornado a l'any 51 a la ciutat de Lleida. Que vaig veure volar 19 arbres d'aquells tan grossos que hi ha als campos deliciosos de Lleida, de soca i d'arrel els vaig veure volar. Allò va ser terrible i va estar de sort que no va haver cap desgràcia personal. Bueno, doncs, en tot, si entre tots no posem ordre, posem ordre. I ja us dic, a llaurar, a tindre la terra neta, i de tantes bèsties que fan la punyeta al pagès que matina per anar a guanyar la vida. I han acabat ja les bèsties més aguineus que es mengen els freus i no deixen guanyar la vida honradament al que matina per anar a treballar honradament. Aquella sandàlia que li van ensenyar l'altre dia entre el Pinyó, molt ben fet, jo la aplaudeixo. I si no posem una mica de punt d'honor tot el poble, sigui del color que sigui, i a dir, hem d'anar endavant, hem de luchar sense guerres, però hem de dir, som aquí i volem que ens respecteu la nostra manera de ser. Entre tots, dins d'una família, se pot luchar, però cada fill és d'una manera, i doncs els catalans som diferents del resto d'Espanya. I aquesta commemoració d'aquests dies, doncs jo recordo que van vindre internacionals de despedir a casa perquè ja marxaven. Ja vaig conèixer molts, molts, i eren bellíssimes persones. I molts s'hi van deixar la vida. A veure si entre tots posem coneixement i tirem endavant, que costarà molt, costarà molt.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Sí que ens quedem un dels temes que ha sonat tota la setmana i no puc resistir la tentació de posar al damunt de la taula aquesta sandàlia que va ensenyar el David Fernández a Rodrigo Rato en la comissió de les caixes a la Generalitat. S'han dit moltes coses, hi ha hagut algun que altre riu de tinta respecte a aquest acte del representant de la CUP. Quina opinió es mereix?
Indiferentment, analitzant després potser la repercussió que pot ser el gest o els rius d'opinions i tinta de després, algú que animi la vida política està superbé. Algú que tingui una altra manera de funcionar o algú que es veri o pugui dir-li a la cara amb un altre ben argumentat i diguéssim, tu pots acabar d'estar d'acord o no d'acord, això és un altre tema, però que algú pugui argumentar les seves idees i les pugui posar en públic i diguéssim, defensi una postura fins al final està, jo crec que no només està bé, sinó que és la seva obligació, que per això estan allà. Vull dir, el que no pot ser és que cada vegada que parlin ni te'ls creguis, ni sàpiguin parlar, ni sàpiguin argumentar, ni tinguin cap mena de... ni de remordiments de... no remordiments de... ni dir, potser m'he equivocat, és que no tenen ni consciència de si s'han equivocat ni si no s'han equivocat. Tu pots haver-te equivocat sense voler, diguéssim, sense voler en el sentit de que... però estan carregats de consellers, de gent que els hi pot assessorar, i no tenen vergonya, no tenen vergonya. Per tant, que algú pugui fer un acte que, a més, faci una opinió i s'acompanyi d'un gest així, diguéssim, visual, per la tele i pels diaris, que això ven molt, jo ho trobo lloable i és divertit, no, el també és molt avorrit.
Miquel?
Jo trobo que hauria d'haver molts més polítics que tinguessin la llengua sense pèls.
Sí.
Que no tinguessin... que diguessin les coses així, francament, tal com s'han de dir. Potser lo de la sabata sobrava, però bueno. També li va dir a l'expresident de Catalunya Caixa, al Serra i al Todó, els hi va dir, vostès saben el que és la màfia? I clar, la presidenta de taula va dir, diu, no, és que ja li han dit que no li contestaran. Diu, bueno, però jo per educació espero unes respostes. Els hi va tornar a preguntar, els va dir, doncs quan sortiu d'aquí compreu-vos un mirall i us mireu. Vull dir, aquesta gent, dintre la política, destaquen perquè dius, tu, aquest tio almenys és valent. Una altra cosa és que gent consideri que és mal educat, que tal i que qual, però bueno, en aquest cas, per mi no va ser mal educat. Passa que la va fotre molt directa. I si els polítics parlessin molt més clar del que parlen, perquè si veu a les Corts espanyoles l'ambigüetat d'uns i dels altres que s'acusen de coses i Tomàs i... no parlen clarament, tu. Se'n van tots per les rames. I llavors no se convenen polítics que parlin clarament.
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Ei, hola, sóc el Raül.
Digue'm, Raül.
No, doncs no, una mica això, no? Que el sentit comú i el tindré esme i tot això, crec que acaba més un reflex en personatges pues, com això, no? Com el David Fernández de la CUP, però amb un altre extrem podíem posar l'Arcadi Oliveres, Teresa Forcades... Al final la gent hem d'anar cap al sentit comú de les coses i sàpiguer pues, una miqueta això, no? Sàpiguer actuar en conseqüència del que sentim i pensem, i no sé, el moviment independentista, totes aquestes situacions, el que reflexen és que d'això, que tenim una força, tenim una capacitat d'acció i que des del punt més petit hem de treballar en aquest sentit. Jo completament d'acord amb això, no? Sentit comú vol dir això, no els pregons que ens fan alguns polítics que sembla ja que estem cansats una miqueta tots que ens fotin el cap.
Bueno, però tu estàs a favor que es parli tan clar o no?
Sí, i penso que també la gent, que és on crec que estem fallant, hem d'actuar, ni que sigui al nostre àmbit, a que això se reflexi.
Dir,
ja sabem tots que ens espien pel Google, no? Pues ja que ens espien, pues, els missatges del Facebook que vagin en un sentit o en un altre. També tenim la nostra capacitat de manipular-los amb ells.
Gràcies, Raül, per la teva aportació, per el sentit comú, parlar clar. A mi em va sorprendre, permeteu-me que deixi un moment el paper de moderador, respecte a aquest tema de la sandàlia, unes declaracions que van haver l'endemà tant del portaveu de Convergència i Unió al Congrés Espanyol, el senyor Duran i Lleida, i el president de la cambra, el senyor Posada, posant-se una mica les mans al cap el que venia a significar. Jo la veritat és que quan vaig sentir aquests senyors vaig tenir un pensament que és el senyor David Fernández es va quedar amb l'esperdeny a la mà, però jo diria que més d'un i més de dos i més de tres ciutadans no l'haguessin aguantat a la mà i directament li haguessin tirat. Veus, i a mi aquest fet i les declaracions d'aquests dos senyors me refermen una opinió que cada vegada veig més, i no diré res original ni inventaré nou, però a mi em serveix per, no diré medir, però per corroborar que hi ha una distància entre els polítics i la ciutadania. I no sé si cada vegada es fa més gran, però és que a dia d'avui ja és important i pot tindre les seves conseqüències.
Sí, les tindrà.
Bueno, és que l'actitud del David Fernández és com si haguessis trencat una mica aquesta distància. O sigui, els polítics, realment, que els polítics són persones de diguéssim, de carn, vull dir que tampoc s'han creat com una vaselina al voltant, com una protecció, amb protecció en tots els sentits, o sigui, protecció davant físicament, davant del Parlament i aquests llocs que tampoc no hi pot entrar qualsevol, per dir d'alguna manera, que tenen la seva policia, tenen els seus la seva seguretat, tenen una protecció de que només fan declaracions del que volen i per tant només no permeten qualsevol pregunta, sinó que
no en permeten cap.
Tenen uns discursos molt controlats que els hi escriuen, diuen que han de dir, són el més efectistes possibles. Per tant, són titelles d'ells mateixos. I llavors, clar, algú que trenqui una mica aquestes barreres,
sí, va,
ho agraïm nosaltres que ens sentim tan lluny.
El que no pot ser de cap de les maneres és que aquests senyors s'escandalitzin de que un diputat català li digui clarament el que pensa a un senyor, els hi escandalitzi això, i no els hi escandalitzi que aquest senyor va crear unes preferents que va arruïnar amb un munt de gent, no l'escandalitzin que aquest senyor va incloure la Caixa de Madrid a Bankia, que no els hi escandalitzi tot el que ha passat amb Bankia, els mils de milions que s'han ficat allà dintre, això no els hi escandalitza.
I que ara comencem a saber que la ciutadania en pagarà una part. O sigui, sí. El rescat no serà gratuït. El rescat
però és que no és gratuït. O sigui,
no ha sigut mai gratuït.
Ahir van fer números, I vam, en plan xorra, vam mirar el que deien que havien donat
els bancs.
Perquè penses
que pugen els impostos.
Nosaltres ahir vam fer quatre números. Vam mirar el que havien donat Europa, el que havia donat els bancs espanyols, 60.000 milions d'euros o alguna cosa així. La vam dividir per la quantitat de gent que viu a l'estat espanyol. Total que Europa ens ha donat 1.500 euros per cap. Vale? Per tant, si tu dius, jo aquests 1.500 euros no els he vist i en canvi me n'han fotut 3.000, doncs n'he perdut 4.500.
No, n'hauràs de tornar una part.
És que però a Europa m'ha donat 1.500 dels que jo no he vist.
Bueno, doncs això
m'ha donat, o sigui, a cadascú de nosaltres, Europa ens ha donat 1.500 euros per rescatar els bancs. Si, com una ciutadana normal, amb els impostos i tot, me n'han fotut una porrada, diguéssim, imagina't tu els que s'han enganxat amb els preferents per culpa d'una persona amb la que has confiat, que és la persona que el teu veí o el que sigui, que el tenies al davant. Per tant, no només no t'han donat 1.500, sinó que t'han pres molts més. Tu li has de dir a Europa, a mi em dones els meus 1.500 que em toquen i jo amb aquell senyor no el vull ni veure.
No, clar, és això el que diem, que s'escandalitzin perquè una persona digui les veritats, eh? I en canvi tot el que ha fet el sector bancari, això no els escandalitza, això. I que hi hagin hagut milers i milers de persones que els han desnonat de casa seva, que els hi han pres la casa, els hi han pres el pis, perquè s'han quedat sense feina, poden pagar la... Tot això no els escandalitza. I una persona que aixeca una sandàlia i diu la lliçó del porc amb un altre, home, no fotem. Això és el que la gent no pot aguantar, perquè la gent no és tonta. Els diu, estan criticant amb aquest pobre tio que li estàs dient la veritat amb aquest, i, però és que aquell que me l'està dient la veritat n'ha fet 50.000 de pitjors i està tan tranquil.
No de pitjor, sinó que fa un frau del dia a dia, que és aquestes coses tan xorres, que tots els diputats tenen el seu pis a Madrid i cobren també les dietes de desplaçaments i les dietes de...
Se va proposar al Parlament espanyol que els diputats de Madrid havien de perdre els punts que tenien...
El manteniment, diguéssim, el manteniment que els hi costa estar allà.
Els plusos d'hotel i menjar.
Exactament.
Doncs van dir que no, eh?
Per això t'estic dient que no només estan traient la gent de casa seva, sinó que ells, tenint diverses cases, diguéssim, la del lloc d'origen i la que tenen a Madrid, consinteixen encara que els hi paguin...
L'hotel.
És surrealista, això, completament.
Sí. Bueno, hi ha moltes coses surrealistes en aquest país,
moltes.
Moltíssimes, eh?
Hem d'anar tancant aquesta hora del vermut. Avui toca Rius de Vi i ja necessito una mica de temps perquè també em toca la direcció i locució de l'espai que ve a continuació. Abans tenim encara uns minuts. Hi ha una reflexió del tema David Fernández, Rodrigo Rato, i és que ha passat gairebé desapercebut, dic gairebé perquè algun mitjà n'ha fet referència i crec que més d'un, és que tothom ens hem quedat mirant la sandàlia, però no ens hem quedat en el fet que el senyor Rato no va contestar cap pregunta de les que se li va fer en la comissió.
Això ja t'ho diu tot.
És que...
Ja t'ho diu tot, això. Ja t'ho diu tot. Per això és que convenen polítics nous que parlin clar i sobretot que siguin honrats, per sobretot.
No, el que passa que no pot ser és, si tu, diguéssim, has estat elegit i nosaltres ens hem pogut equivocar o no equivocar en escollint els que ens dirigeixen, però si tu has estat escollit per dirigir, en pic has acabat els 4 anys, els 8 anys, els 12, s'ha acabat la història. El que no pot ser és que saltis d'un lloc a l'altre perquè tu no has demostrat que tu estàs capacitat per... O sigui, Rodrigo Rato no ha demostrat mai que estàs capacitat ni per anar a Europa, ni per dirigir...
Tampoc,
ni per l'FMI, ni que dirigir banca, ni per res, perdona. Hi ha gent potent, com perquè vagin saltant els polítics d'un lloc a l'altre, això no hi ha dret.
Sembla que tenim la tercera trucada del dia. Li hem de demanar la màxima veritat possible perquè estem a punt d'entrar en un llindar de temps bastant perillós. Bon dia, amb qui parlem?
Hola, Jordi.
Digui'm...
Joan.
Tu acabes de dir, el senyor Rato, a mi me cago la cara de vergonya. Que senyors de què? En un poble, quan un pren això, que és l'habitual, se li diu el fulano de tal, i amb aquests els hi hem de dir senyors.
Molt ben dit,
no,
Joan.
Tenen ni el dret de senyor. Vull dir, quan surten allí a la comissió aquesta que declaren, ni senyor ni... Els hi hem de dir lladres. El senyor lladre fa això. Tu ho acabes de dir, Jordi, el senyor Rato. Senyor de què? Explica-m'ho. M'agradaria que m'ho expliquessis. Sí que senyors ho som tots, no? Però els pobles ja mos coneixem. Los habituals de sempre, lo fulano, lo renom... I aquests són senyors quan surten a una comissió que han robat a Déu i a sa mare. Vale? Adéu.
Vinga, adéu.
Aquesta idea, potser sí, potser la... Nosaltres també tenim part de culpa en aixecar-los quan potser el que haurem de fer és... Bueno, tornar...
La paraula senyor es diu d'una manera involuntària, és una manera de parlar.
A baixar, no? Sí. Però, bueno, clar, si tenim en compte que estem parlant d'un senyor que va ser... d'una persona que va ser ministre, que ha estat a...
Però no sempre per les seves, diguéssim...
No, bueno,
per les seves aptituds, eh?
Aquesta...
Ni les seves virtuts.
No.
Això donaria per una altra tertúlia que els emplaço que tinguem. Nosaltres, repeteixo, ens toca marxar uns minuts abans de les 12 del migdia, perquè ara hi ha el Rius de Vi... Necessito un moment per fer un got d'aigua i canviar els papers. El que sí que toca dir és que de moment portem 38 mil litres, van caient, a Falset encara està plovent, ja hem superat els 0 graus, estem amb 1,1 graus de temperatura a la capital del Priorat. Nosaltres hi tornarem la setmana que ve a partir de la 1:05 en aquesta hora del vermut. Gràcies com sempre per la seva atenció, al Joan, al Raül i al Gaspar per la seva participació via telefònica, al Miquel i a la Cèlia per estar aquí i a l'Anton Vidal Júnior per estar al control tècnic. Gràcies i fins la setmana vinent. Adéu.
Gràcies.